Radio Astel.
Passant de les 11, ja sabeu que els dimarts toca parlar de ciència aquí al matí a Ràdio Estel, per tant rebem a Joan Anton Català. Joan Anton, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic i, per cert, segona edició ja a la venda del nou llibre de Joan Anton Català, eh?
Sí, hi ha algú allà fora, estic molt content perquè fa poquet que va sortir, això demostra doncs, que hi ha interès pel tema. I està molt bé, perquè és un tema fascinant, ja n'hem parlat, no?, i inspirador, i en un món que és el que tenim, de tant en tant paga la pena tancar els ulls i deixar anar la imaginació i preguntar-se si estem sols en aquest univers.
Déu-n'hi-do la resposta que està tenint
sí, no, molt bé, molt
Joan
bé.
Anton.
Molt bé, molt bé.
Estàs molt content. Que, per cert, ara mirarem també presentacions, perquè, Joan Anton, estàs fent com el Consell de Territoris de, que sempre dic, que fa ruta,
ah, sí?
No? O sigui,
sí,
que no pares amb les
sí,
presentacions.
Sí, es diu fer bolos, això.
Serà Sant Jordi segur, eh? Signant.
Sí,
per tots els
oients
que vulguin. Estarem sí. Ben a la guaita a on estarà signant.
Encara no tinc llocs
físic, no?
Físic. Sé els llocs on signaré. Signaré per Altair, signaré per Horitzons, signaré per... em deixo moltes coses. Signaré per diferents llibreries, però a Passeig de Gràcia, però encara no sé les ubicacions, ja les direm. Ja.
Va, doncs ja ho anirem explicant. Sens dubte, felicitacions per aquesta segona edició.
Moltes gràcies.
I nosaltres el goig que tenim de tenir a Joan Anton Català aquí amb nosaltres. Deixa'm, avui parlarem del ferro, ens en parlaràs, però deixa'm compartir també amb tu el que va passar dissabte, que per primer cop vam veure aquest, en anys, aquest eclipsi solar parcial.
Sí.
Tu el vas veure i ben
sí.
Protegit, eh? Que
sí,
ens insistíeu que no podíem fer-ho de qualsevol
no,
manera.
No, va ser parcial, no es va cobrir molt el sol, només el 14%. Tu el vas veure, Mercè?
No, mira.
Val.
No, és que ara em dius què estaves fent el dissabte al matí.
No, tampoc cal que ho expliquis.
I no me'n
recordo. Però, vull dir
però
que...
saps què em va passar? Que sí que és veritat que quan eren les 12 vaig pensar... Ja està, se m'ha passat. O sigui, se m'ha passat.
Ja, bueno,
però
era
no,
només,
no era molt visible, no, Joan Anton?
Era només un parcialet, diríem. 14% del disc solar ocultat des de
sí.
Catalunya, que això no és gaire, és molt poquet. Tot i això va ser molt bonic de veure, amb protecció, perquè, bueno, en fi, sobretot quan penses que és allò, no?, i que el disc de la Lluna està passant per sobre del disc del Sol. Això és tremendo. Però és només per fer boca de cara al 12 d'agost de l'any vinent, que és quan tenim...
Que és el fort, no?
Aquest
que
és el tsunami que ens ve a sobre, que és
sí.
L'eclipsi total de Sol, que, bé, ens canviarà moltes coses aquí, eh? Tindrà un impacte tremendo, no només amb el públic, també amb mitjans de comunicació, òbviament, amb transport, amb protecció civil, amb la gestió dels espais naturals. Jo no sé si som conscients
de les conseqüències.
Sí, crec, no sé, espero que s'hi estigui treballant. Espero que les
clar,
autoritats
perquè...
estiguin ja treballant en començar a planificar i aprofito aquest espai per dir-ho, i estic aprofitant tots els, diríem, els canals que tinc per llançar el missatge de que cal que ens preparem. Cal que ens preparem.
Quan dius cal que ens preparem, o sigui, quina seria la previsió? Què és el que s'hauria de fer, no?, abans d'aquest 12 d'agost?
De fet, crec que s'hauria de fer un pla estratègic, com estan fent altres comunitats a Espanya, un pla estratègic de l'eclipsi. És a dir, ens ve una cosa que és una oportunitat, que és un espectacle, però també és una oportunitat. Podem fer un projecte de país molt interessant. Tothom estarà pendent, vull dir, internacionalment s'estarà pendent de com es gestiona aquest eclipsi. I, per tant, l'oportunitat és anem a posar en valor els valors, mai millor dit, no? De protecció natural, de responsabilitat amb el medi ambient, la riquesa cultural i dels nostres pobles, de les nostres comarques. Anem a fer un projecte de país. Anem a preveure l'impacte que això tindrà en transport. Jo vaig veure el del 2017 als Estats Units amb la meva família. D'acord que són els Estats Units i s'ha de fer l'escalat corresponent, 22 milions de persones es van desplaçar a veure aquell eclipsi. La gent anem de manera esglaonada a veure'l, però quan s'acaba l'eclipsi sortim tots, volem tornar a casa o al càmping o
clar,
a Port Aventura o on calgui,
sí,
no?
Sí.
I en aquell moment es produeixen uns enormes col·lapses de carreteres. En el cas dels Estats Units, nosaltres vam estar 10 hores per fer 150 quilòmetres. Després hem de preveure temes de seguretat ciutadana, hem de preveure temes de com protegirem els espais naturals per preparant-se perquè la gent pugui gaudir de l'espectacle, però sense malmetre aquests espais naturals. Pensa que estem parlant d'un eclipsi total que es produirà a les Terres de l'Ebre i Costa Daurada, destinació turística número 1 al món,
guai,
de les primeres. L'any passat, segons dades del Patronat de Turisme de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, va haver més de 12 milions i mig de pernoctacions de turisme durant tot l'any. Durant tot l'any, moltes d'aquestes concentrades a l'estiu.
A l'estiu, clar.
Sí, sobre d'això li poses un eclipsi total de sol i, a més, li poses que la zona metropolitana de Barcelona quedarà fora de la totalitat i això farà que tota la gent que vulgui veure la part total de l'eclipsi haurà de baixar cap a això, Terres de l'Ebre i Costa Daurada. A veure, crec que com a mínim s'ha de planificar, s'ha de preparar una mica.
Bé, doncs, després que no diguin que no s'ha dit, no? Que no s'ha explicat, que, sí. que no s'ha fet aquest avís, no? I aquesta previsió,
exacte.
Perquè mira, ara mateix doncs, és 12 d'agost de l'any vinent, eh? No
exacte.
Estem parlant d'aquest 12 d'agost, sinó de l'any vinent, que hi ha temps,
sí.
I estem a temps,
sí.
No? Doncs bé, estarem molt atents a tot el que passi, sens dubte serà un gran esdeveniment. I ara, avui, volíem parlar amb Joan Anton Català d'un element químic fonamental per la vida i també per al desenvolupament tecnològic de la nostra civilització. Veurem què és directament el bocí d'una explosió cataclísmica que roman dins la nostra sang. Estem parlant del ferro. Clar, és que potser la gent dirà, el ferro, no? Tenim ferro a la sang, més enllà de per menjar llenties, o no? Que és el més que... Però, Joan Anton, explica'ns, no? El ferro és el rei dels metalls.
Sí, és l'exemple rei, com tu deies, del que són els metalls. Recordem, símbol químic, el vam estudiar a l'institut, Fe, de sí. Ferrum, del llatí ferrum, és el número 26, l'element número 26 a la taula periòdica. I això recordem, és que la taula periòdica és tremenda, és molt bonica, és un exercici de compendi de propietats químiques. El que passa que ens la fan aprendre de vegades, ens la fan aprendre com una memòria,
sí.
sense que arribem a entendre què vol dir la taula periòdica. Et deia, és el número 26 de la taula periòdica. Això vol dir, ja implica directament, que un àtom de ferro té 26 protons dins. 26 protons i 26 electrons orbitant aquest nucli. I això és el ferro. El ferro, a més, té isòtops, com molts altres elements químics. Un isòtop, recordem que és una varietat del mateix element. I aquestes varietats es creen... No pots tocar el número de protons, perquè si toques els protons, deixes de ser ferro, passar a ser níquel o cobalt o el que sigui, no? Tampoc pots tocar els electrons, perquè llavors passaria ja no a ser un àtom neutre. Només pots tocar una coseta per crear les varietats d'un mateix element químic que anomenem isòtops, els neutrons. Els neutrons que hi ha dins. Jo, si tu poses més o menys neutrons, no canvies el fet de que sigui ferro, perquè continua tenint 26 protons, però crees varietats una miqueta diferents del ferro o de qualsevol element químic. El ferro coneixem 14 isòtops, que en són moltíssims.
Que són molts, no?
Pensa que l'hidrogen, que és l'element químic més simple de la natura, en coneixem 3 isòtops només. El ferro en coneixem 14. El ferro té unes propietats molt especials, que després les comentarem, que l'han convertit, això, en el rei dels metalls...
Molt útil, no?
Molt útil, i l'han lligat al desenvolupament de la nostra civilització i de la nostra història. Ha anat molt lligada, també, al desenvolupament de l'explotació del ferro.
Clar, quines són les principals propietats, no?, dels metalls?
D'entrada, els metalls són molt conductors de l'electricitat i de la calor. De les dues coses. I això és perquè quan els metalls habitualment tenen molts electrons i aquests electrons els tenen en les últimes capes, a capes com molt externes, diríem molt separades del nucli, tot i que parlar així, un quàntic ara m'estaria fument plantofar, jo soc quàntic, i dic, bueno, anem a simplificar-ho, no? Si el protó fos una rodoneta, el nucli fos una rodoneta, allà hi ha els protons i els neutrons, els electrons girarien al voltant com si fossin planetes, sento aquest exemple, quàntics, però és el que hi ha per poder-ho entendre.
Per poder-ho visualitzar.
Exacte. I els metalls tenen molts electrons molt allunyats del nucli, les capes més externes. Això fa que quan els metalls creen com una mena de xarxa, s'enllacen entre ells, aquests electrons que estan a les últimes capes els comparteixen d'alguna manera, siguin com mòbils. Ens hem d'imaginar com un oceà d'electrons. Relativament poc lligats als nuclis. Què vol dir això? Conductors de l'electricitat. Posem electricitat per una cantonada d'una barra de ferro o de coure, i això fa moure els electrons, fa desplaçar aquests electrons que estan molt mòbils a les capes altes dels àtoms. I això fa que l'electricitat es pugui transmetre, perquè és l'electró, la mobilitat de l'electró el que farà
que l'electricitat...
Exacte, la conducció. La calor, el mateix. Posem calor per un costat del ferro i es va escalfant perquè aquesta mobilitat dels electrons ajuden a transferir l'energia. Van picant un contra l'altre i això fa transferir l'energia. I això és el que els dona als metalls aquestes propietats tan útils per a la nostra tecnologia com són la capacitat de transmetre calor, transmetre energia i la capacitat de transmetre electricitat.
És verdad, para que engañarnos, somos dos imanes que nunca se unirán, pasarán los años y seguiremos mirándonos.
Clar, Joan Anton, però és que el ferro va més enllà, no? Perquè té altres propietats, en aquest cas magnètiques,
sí,
no?
Sí, això hem jugat tots de petits,
home,
no? Amb un imant i veure on s'enganxava.
S'enganxa, exacte.
I en això podíem saber si un determinat material era metàl·lic o estava fet de ferro o no. Això és la propietat magnètica de molts metalls, el ferro especialment, però també altres metalls. I també és el mateix. Nosaltres, quan apliquem un camp magnètic, que és el que fa un metall, apliquem un camp magnètic, això el que fa és que aquests electrons, que estan com molt mòbils, són com molt dúctils, saps? Aquest oceà d'electrons que creen, el camp magnètic els fa com que s'endrecin, els ordena, comencen a girar tots a la mateixa direcció, per entendre. Això és el que... és al final li dona la propietat magnètica a un metall. A més, l'exemple típic d'un imant és la magnetita, sí, que és un mineral fet de ferro. És a dir, justament el ferro no només és un metall, que sí, a més és el pare del magnetisme, és el que ha creat el mineral típic que es troba naturalment, que són minerals de ferro, que ja estan magnetitzats, s'han magnetitzat durant la història.
Que maravilla!
Sí, que això és la magnetita, ja et dic, és un imant natural que es troba i que ja té aquestes propietats. A més, t'haig de dir que això és molt útil també per l'estudi geològic del planeta, per saber la nostra història del planeta, perquè quan mirem roques antigues, aquestes roques antigues, els seus parts de metalls, d'òxids de metalls i altres sals de metalls que hi ha, guarden la memòria magnètica de com era el camp magnètic de la Terra en el moment en què aquella roca es va formar. I així és com sabem, per exemple, que, això m'hem parlat en un programa, que el camp magnètic de la Terra ha anat variant al llarg de la història i que s'ha anat afeblint o enfortint i que s'ha invertit completament. El pol nord magnètic ha passat a ser el sud i el sud al nord. I tot això ho sabem gràcies a aquest registre que ferro en forma de sals i d'òxids dins les roques continuen guardant la memòria magnètica de com era el camp magnètic de la Terra en el moment en què aquella roca es va formar.
Escolta, però a part, això se li suma que el fer, que és el ferro, és molt abundant a la nostra Terra.
És el primer en abundància, el primer element químic en abundància per pes a la Terra i és el quart a l'escorça de la Terra. El fet de que sigui tan abundant és bàsicament el ferro en estat pur, en estat de ferro, el tenim concentrat al nucli de la Terra. Nucli de la Terra sabem que està en estat semifós, molt calent, format bàsicament per ferro i també per altres metalls com níquel, i el fet de que es concentri allà el ferro, que no és un cas únic de la Terra, això mateix hauria de passar amb altres planetes i sospitem que passa realment en altres planetes, és per decantació. Quan un planeta es forma a partir de col·lisions amb altres objectes i així vas creixent, no? Vas competint amb altres objectes i així vas creixent. Per això et pagues un peatge, que és que estàs molt calent, perquè cada xoc t'augmenta l'energia, la temperatura. I això fa que estiguis en estat fos. Un planeta, quan s'està formant, està completament fos. Com que gira, per decantació, per pes, els elements químics més pesants se'n van cap a l'interior. Cauen, per entendre'ns, cap a l'interior del planeta. I això és el que fa que el nucli de la Terra hagi concentrat els metalls, sobretot el ferro i el níquel. Això és molt interessant, Mercè, perquè, fixa-t'hi, el ferro en estat pur es troba a l'interior del planeta, per tant, fora del nostre abast, fora completament de la nostra capacitat d'explotar, d'arribar en aquest ferro i utilitzar-lo, i el ferro que hi havia, diríem, a l'escorça, que no va caure, el que va quedar, dèiem, que no va caure a dins del nucli de la Terra, es va combinar per formar minerals. Es va rovellar amb l'oxigen, òxids, el que ens passa en un ferro.
Clar, un ferro, clar.
És ferro rovellat, òxids i altres sals. De manera que no hi havia ferro en estat pur a dalt, a l'escorça de la Terra. I, en canvi, sabem que els nostres avantpassats van utilitzar el ferro per desenvolupar-se. I això creiem que és gràcies als impactes d'asteroides, impactes d'objectes que han anat caient al llarg de la història de la Terra, que són rics en moltes coses i també en metalls, que han enriquit, entre cometes, perquè no és que n'hi hagi molt, 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 però diríem que han portat a la Terra ferro que els nostres avantpassats varen poder explotar.
I el fet de que, potser ara diràs, que pregunta la Mercè, no? Sempre identifiquem el ferro amb el color vermell, no?
De fet, el ferro, el color vermell-vermell és del rovell. És del rovell. Quan nosaltres, del rovellat, quan nosaltres posem una barra de ferro i la exposem a l'atmosfera, té gran tendència a combinar-se amb l'oxigen. Això els hi passa normalment a tots els metalls. L'oxigen és un element químic que li encanta combinar-se. A la que pot es combina. De vegades ho fa violentament.
Home, no és tonto, eh?
No, no és tonto, però de vegades ho fa violentament.
Això
ho anomenem combustió.
Bona.
El foc sí. És la combinació de l'oxigen violenta amb alguna coseta. Amb fusta, amb paper, amb el que... Això és la combustió. I d'altres vegades ho fa més a poc i no de manera violenta. I això és quan es rovella doncs, un metall que sobretot es fa per aquest contacte amb l'aire i si està mullat, encara més.
I d'aquí que es desprengui aquest color, no?
Exacte.
Més vermell.
Exacte.
Perquè, clar, hem parlat de la Terra, però no sé si en altres superfícies, per exemple, no sé, de Mart, que hi hagi ferro,
sí.
On podem trobar ferro?
Ferro, per exemple, ara deies Mart. Mart, el color vermell, diguem, el planeta clar. Vermell, perquè ja des de sempre, amb telescopis, ja vam veure que tenia aquest color ataronjat i després amb naus ho hem pogut certificar. Part d'aquest color és degut a òxids de ferro, que hi ha, ja et dic, oxigen, ferro es combinen de seguida i donen aquest color vermellós, que és el que té Mart. I després ferro també explicava que hauria d'estar, i de fet hem pogut confirmar que està, a l'interior dels planetes. Mercuri sabem que té un gran nucli interior molt ric en ferro, per aquesta raó que et deia, perquè la mateixa formació dels planetes condueix a que a l'estar fosos, per decantació, per pes, els metalls, que són pesats, més pesats que altres elements químics, caiguin cap a dins i es concentrin a l'interior.
Pols d'estrelles, rastres d'altres dimensions, tot convergia.
I ara, Joan Anton, clar, una altra derivada són les supernoves.
Clar,
no? Què té a veure amb el ferro?
Pols d'estels. Ho hem comentat molts cops, és molt bonic. Sabem que estem fets de pols d'estels. El ferro també. És a dir, el ferro dins el nostre cos és vital. Forma part d'algunes proteïnes bàsiques i entre elles l'hemoglobina, la sang.
Clar.
I recordem que la sang té aquest color vermell també perquè té un àtom de ferro. L'hemoglobina té un àtom de ferro allà, que és el que li dona la propietat a la sang que necessitem perquè pugui transferir oxigen, justament, del que respirem cap a les cèl·lules. Aquest ferro, el ferro que tens dins de cada gota de sang, Mercè, es va crear enmig d'una explosió cataclísmica tremenda d'un estel que va viure i va morir en aquest raconet petit d'univers, perquè en el moment de morir creés, alliberés aquest ferro i molts altres elements que han acabat petant dins nostre i han acabat formant part de la nostra sang. M'agrada explicar això, no? Cada gota d'hemoglobina de la nostra sang és el recordatori d'aquest pols d'estels, d'aquesta explosió que va crear tot el ferro que en aquest moment tenim. Això ho sabem segur, perquè l'univers només quan es va formar el Big Bang, i això ho hem explicat força vegades, només va poder crear dos elements químics de la taula periòdica, que són l'hidrogen, l'heli, i una mica de liti, que és el tercer, però tota la resta s'han creat a partir dels estels, en explosions dels estels. El ferro no és una excepció. El ferro és bàsic per la vida, ara ho dèiem, forma part d'algunes proteïnes vitals, com l'hemoglobina. Però hi ha una paradoxa, també, molt interessant, que és molt tòxic, el ferro.
De fet, que pot arribar a ser letal, no?
Sí, en estat pur pot arribar a ser letal. Mira, 3,6 grams de ferro són letals per una persona, per un adult. 3,6 grams. I, en canvi, és aquesta paradoxa, el nostre cos necessita ferro.
Totalment.
Això passa també en altres elements. Elements que amb una dosi més grossa poden ser letals, són tòxics, però que la vida els necessita per construir cosetes.
Avui estem parlant del ferro, de les seves propietats i també el que ha significat per l'evolució de la història.
Clar, ha marcat l'evolució de la nostra història, va donar lloc a l'edat de ferro, i això tots més o menys
sí,
ho situem
ho podem recordar,
molt lluny, no? Molt lluny. Però sí, realment els nostres avantpassats van veure la utilitat que tenia el ferro.
Sí.
Inicialment ells no tenien mecanismes per extraure el ferro de les sals, dels minerals, i per tant van començar a utilitzar el ferro en estat pur, que trobaven, portat pels meteorits, allò que dèiem abans, no? Meteorits que quan entren a l'atmosfera es cremen, d'alguna manera s'incineren, i queda el cos, el cor d'aquell meteorit, que és de ferro, és de metalls, no? Ells van començar a utilitzar aquest mineral i ja tenim registres històrics de fa més de 3.500, no, de 3.500 anys abans de Crist, per tant, de fa 5.000 anys,
sí.
Bàsicament 5.000 anys, que ja hi havia l'explotació o l'ús del ferro. Però posteriorment això es va millorar amb la capacitat d'extreure el ferro de minerals. Ja no només d'explotar el ferro que trobaves lliure, sinó trobar minerals, òxids de ferro i altres sals de ferro, i poder destilar, d'alguna manera, treure aquell ferro per utilitzar-lo. I això és el que els nostres avantpassats també van començar a fer. De totes maneres, el ferro va haver de competir. No ho va tenir senzill.
Tenia competidors, eh?
El coure, un altre metall, molt abundant, també, no tant com el ferro, però molt abundant, i en unes propietats similars, però que no s'oxida tan fàcilment. I clar, avui podem protegir l'oxidació del ferro, sabem com fer-ho, creem acer. L'acer és un aleatge de ferro, no? Que no s'oxida, l'acer inoxidable té ferro, però també té carboni i també té altres cosetes que el fan que resisteixi perfectament. Però nosaltres vam passar, si això no ho tenien, de manera que el ferro s'oxidava de seguida, el coure, en canvi, no s'oxida tan de pressa, i van utilitzar el coure, i això va donar lloc a l'edat de coure, que diem. Però a poc el ferro va anar guanyant, segurament perquè també... Jo penso que perquè, primera, les mines de coure, o diríem, els llocs on s'extreia coure van començar a ser més escassos, atesa l'explotació que en fèiem, i es va tornar una mica al ferro, primera per aquesta necessitat i després perquè el ferro té unes propietats de resistència que no té el coure, i per tant va començar a poc a poc a guanyar aquesta batalla, i després de l'edat que anomenem del coure, va venir l'edat que anomenem del ferro, que és aquesta transició entre l'ús del coure o del ferro, i del coure cap al ferro. I actualment el ferro l'utilitzem molt, però ja no l'utilitzem... A veure, l'utilitzem en estat pur per moltes coses, però avui el que utilitzem molt és l'acer, que és aquesta combinació del ferro amb carboni que li dona unes capacitats de resistència
brutals,
que ha canviat, ha transformat la nostra tecnologia. A més, s'hi afegeixen altres petits minerals, el wolframi, altres coses per convertir-lo encara en molt més resistent, i l'acer és el que estem utilitzant avui per fabricar moltíssimes coses, per les construccions, etc. Hi ha països que lideren aquesta producció d'acer, ho tinc apuntat perquè ho vaig mirar, la lidera la Xina, en aquest moment, la Xina lidera la producció mundial d'acer, i després l'Índia. I el país que té reserves de ferro més grans...
Ara mateix, quin és?
Austràlia.
Austràlia.
Austràlia és el que té... Diríem, allà es fa les grans extraccions de ferro, que un cop s'extrauen els minerals de ferro, viatgen a altres llocs del món, a la Xina, per exemple, a on s'extreu el ferro i es crea l'acer, que és el que s'explota.
Quina meravella, eh?
Sí, sí.
Ai, Joan Antó, moltes gràcies. Ara...
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.